que és allò que m'heu preparat.
Sí, és el que havíem preparat, però, escolta, jo el que veig aquí, imagina't a França, Anglaterra, no intervenció, això ja els hi diré una miqueta, que durant tot aquest temps hi havia el fantasma, diríem, del feixisme i del Hitler i del Mussolini, eh? Però és impossible fer...
No, el que és important és clar, és que França i Anglaterra van ser les autores de la no intervenció.
Ah, bueno, sí, això sí.
I mentre els italians i els alemanys desembarcaven i enviaven tropes i homes, els altres tancaven, obrien la
frontera.
Bueno,
és que encara no hi hem arribat encara. Ara només estem a la sublevació militar.
Escolta, si heu de fer la guerra al ritme que la van fer, és una esperança, eh? És la guerra que feu, o què?
Ara som el 19 de juliol, Carmel. Perquè hem parlat una miqueta de la República, perquè del 34, que no sabien què era el 6 d'octubre, havien sentit a parlar així.
Sí, havien sentit a parlar, però per la data
però, no... Sí, no sabien...
D'allò que queden coses,
petita,
però...
Sí, esclar, petites
coses. Això s'ha llegit una història resumida d'aquella
època. Sí, de totes maneres, si teniu ocasió de llegir algun llibre sobre això, feu-ho. Després d'haver fet aquest treball, hi ha molts llibres.
Una síntesi, diguem, de la història de Catalunya des que s'escoltava la República, el 31, fins al final de la guerra.
Fins al final de la guerra, i és molt interessant.
Almenys del context cronològic.
Sí, el fet de conèixer ja algunes coses, llavors us recorda molt més. Bé, doncs, arriba el... jo us diré que el 18 de juliol, ja veieu si la cosa, ja tenies inquietuds, ja pensaves que hi hauria alguna cosa, però a la Devesa feien ball, sempre feien ball a la Devesa, aquí hi havia la piscina. Hi havia la piscina del grup excursionista i esportiu gironí en el Camp de Mars, a la Devesa, que ara està tot completament canviat, però hi havia el Camp de Mars, hi havia la piscina del grup, i sempre, gairebé cada dissabte, a l'estiu sobretot, feien ball. I, bueno, i, escolteu, com... aquells moments tenia 22 anys, doncs tens ganes de ballar i de divertir-te i no penses, malgrat de què la cosa política, la prova que tot això havia seguit bastant. Bueno, i estàvem a la piscina i van venir i ens diuen, escolteu el tant, torneu-vos en cap a casa, que em sembla que aquesta nit hi haurà soroll. Bueno, ja estàvem amb la mare, meves germanes i amigues, i vam dir, bueno, potser sí que ens anéssim cap a casa. I vam anar cap a casa i jo ja estava molt inquieta perquè tenia familiars, persones molt estimades que estaven posats dins d'aquest moviment. I patia, pensava, ai, aviam què passarà, aviam què passarà, aviam que no passi alguna cosa. I vaig estar-me bastant... jo vivia a la plaça del Drà i estava en el balcó de casa mirant així, tranquil·la, com que feia calor, feia una nit magnífica, maca, maca. I cap allà a les 5 de la matinada, els soldats que baixen i declaren l'estat de guerra. I just en el carrer Nou, a davant del carrer aquell que va a San Francisco, saps aquell carrer que queda davant d'aquella... que és allò que hi ha una gestoria o no sé què és que hi ha. Aquell carrer més, que llavors no hi havia pas la gestoria, llavors hi havia la botiga dels meus pares, justament, que era una banisteria que hi havia. I, bueno, jo estava allà i vaig veure els soldats que van plantar cartells al bàndol, declarant l'estat de guerra, i cridant viva la República. Esclar, els soldats es veu que varen sortir dels quartels amb la idea de que anaven a defensar. Els hi varen dir que era un moviment, com que llavors els anarquistes havien fet moltes vagues, havien hagut moltes coses, els varen fer sortir amb el crit, diríem, de què, amb la idea de que anaven a defensar la República contra forces que volien destruir-la. No pensant que era una cosa reaccionària ni feixista. I, bueno, es varen apoderar a tots els carrers de Girona, es varen escampar, hi havia els militars, i els militars es varen apoderar de Correus, es varen apoderar de... allà al carrer, a la plaça del Gra hi havia la Telefònica, la casa de telèfonos, estaven allà, varen posar guàrdies a pertot amb metralletes perquè, pues, per evitar que hi hagués un moviment de gent, del poble, de treballadors, o de gent que vingués armada i que no hi hagués la guerra, la lluita aquella. I bé, esclar, això a les 5 de la matinada, eh? Tot el dia va estar, Girona va estar ocupada, ocupada no solament pels militars, sinó també per tota una sèrie de joves, diríem, que pertanyien a la Falange. Els joves que pertanyien a la Falange, en el partit del José Antonio, el Primo de Rivera. Eh? I anaven, aquests anaven amb armes pels carrers, portaven un fusell, i llavors portaven uns pantalons de soldat i una americana blava, simplement. Molts anaven amb manga de camisa, però portaven el fusell. Esclar, això el va fer, feia molt mal efecte a la gent, perquè a Girona, ara no sé si tu coneixeu a tothom, però en aquell moment només hi havia 3 milions. Ai, què dic? Quanta gent hi havia? 35.000 habitants, em penso, que hi havia en aquell moment. Sí, perquè ara n'hi deu haver ni 100 i pico, no?
Sí,
100,
potser més.
125 o una cosa així, bueno, perquè hi ha la cosa que s'ha estès tant. Encara, em penso, encara no arribàvem a 35 milions d'habitants a Girona. De manera que era un poble gran i que tothom es coneixia, gairebé, eh? Bueno, doncs, i llavors hi va haver la sort, finalment, que a la tarda totes les ràdios varen donar al Parlament del Godet, del capitán Godet, des de Barcelona, dient que havia estat detingut i que la guerra s'acabava, que la sublevació havia fracassat i que es retiressin i que se n'anessin a les casernes per evitar fusió de sang. I aquí a Girona els militars varen entrar a les casernes, molts es varen escapar, però els soldats varen tornar a les casernes. I llavors, immediatament, hi va haver-hi la gent que va sortir. Llavors el poble va sortir, van sortir els partits, van sortir les autoritats, l'Ajuntament, tot. I, bueno, i aquella nit hi va haver-hi, diríem, una miqueta de persecució de les cases més feixistes que hi havia a Girona, de les cases que es coneixien més feixistes. I això ho va fer, diríem, entre aquella nit, fins l'endemà, el 20, hi va haver-hi molta gent que es va escapar, molta gent que se'n va anar als convents, amb els dos o tres dies que van seguir. Els convents es van quedar sense monges, sense capellans, tothom va marxar, les esglésies també, perquè era una revolució, de posar-vos al cap que allò era una revolució, i esclar, la gent, pues, molts feien com a revolucionaris i d'altres, pues, que tenien por de que no els hi arribés alguna cosa i que s'amagaven i se n'anaven, perquè era ben bé les dues, la dreta i l'esquerra, diguem, eh? Va haver-hi, no sé si heu sentit a parlar del cas justament de la família, que llavors era el pare, que tenien la casa sobre què és, la casa de música de la família sobre què és, que vosaltres esteu en el liceu, doncs era el pare que tenia aquesta casa de música, que potser l'heu alcançada vosaltres, allà a la Rambla, en aquelles dues o tres escales que hi ha. Bueno, en fi, tenien una casa de música molt maca, de piano, de tot, de trompetes, tot, de violins, tot, i la varen assaltar, diríem, el poble, com es dirigeix això, la gent. La gent, la reacció de la gent, la varen assaltar i varen llançar els pianos, tota la Rambla estava plena de peces de música, de bestiesa, perquè hagués begut més que els haguessin guardades per les escoles i per fer ensenyant a la mainada a tocar el piano i el violí, la trompeta i totes aquestes coses, però quan hi ha moviments així és molt difícil de controlar. I bueno, hi havia la cosa perquè el pare era radical i era com una espècie de reacció, ho consideraven reaccionar. En canvi els fills, veieu, han sortit completament diferents, bastant diferents del pare o de l'avi, perquè hi ha els fills també que sabeu que hi ha, que són diputats i han sigut partit, fent encàrrecs polítics. Sí, sí. Bé, doncs, llavors hi va haver-hi el dilluns, hi va haver-hi la crema de les esglésies, també. I després, bueno, després la vida es va anar organitzant, es va crear el Comitè de Milícies Antifeixistes, formada per els diferents partits, que això ja ho deveu saber, eh? I la vida va començar a reprendre. I jo vaig estar aquí, ara jo us tinc de dir que aquí ja des del 22, fins del 22 de juliol fins al primer d'agost, no conec res del que va passar a Girona, no us puc explicar res, perquè me va passar la desgràcia de que varen matar el meu nòvio, que era el Didac Tarradell, no sé si n'heu sentit a parlar, el varen matar i bueno, jo, esclar, vaig passar una època que no sé res, ja torno a venir. Ai, que bé, gràcies. No el coneixeu pas, aquell llibre?
Sí, és el llibre de la caixa, que
has dit la caixa. Sí, sí. És que, no us estranyi, és que com que té tants de llibres, jo ho havia perdut, no sabia on te l'havia posat, i ara me'l porta. Jo li deia, on t'ha anat a parar aquest llibre? Sí, doncs, pues, si el podeu llegir per la cosa de Girona, és molt interessant, eh? Sabreu moltes, moltes coses de la cosa de Girona, eh? Si el podeu llegir, o us el podeu procurar, per... És molt interessant. Bueno, doncs jo després la vida va anar continuant, es van anar fent moltes coses, es van fer incautacions, es van fer treballs, es van fer coses, en fi. I jo torno a sortir, diríem, a Girona, perquè me'n vaig anar de Girona durant 15 dies, torno a sortir a Girona a començaments d'agost. I al tornar a Girona a començaments d'agost, jo torno amb la idea, bastant desmoralitzada, d'anar-me'n al front, perquè llavors ja hi havia batallons que havien sortit cap al front d'Òscar i de Teruel per lluitar contra, que llavors ja s'havia format els, diríem, els dos bàndols, els nacionalistes i els republicans, no vull dir els rojos, perquè és una cosa que fa molt d'allò, una miqueta de mal, els republicans, diríem, el dret i l'esquerra. I d'aquí a Girona havien sortit, ja havia sortit un batalló cap al front. Bueno, jo vaig baixar, jo havia d'anar-me'n al front també. I vaig anar a trobar els companys del comitè i els vaig dir, me'n vaig al front. I bueno, van posar a cridar que és d'anar-hi fet al front i tot allà. I me varen donar feina, i em varen donar la feina de recollir a les nenes que ja estaven recollides, a les nenes que havien estat, que vivien en els convents del Bon Pastor, de les Beates, a tota una sèrie de convents que hi havia aquí a Girona, perquè n'hi havia una colla de convents aquí a Girona, no sé si n'hi havia una trentena. I ja deien la ciutat dels 30 convents a Girona, hi havia una cosa de por. Doncs, i com que gairebé les monges havien... Tothom, monges havien marxat totes, eh? Es havien vestit de dona, es havien vestit de civil, diríem. I es havien, algunes s'havien anat a casa seva, les altres havien anat a l'estranger, altres es havien amagat, en fi. I les criatures aquelles van quedar abandonades, diríem. I un comitè de l'Ajuntament els va recollir, els va posar totes en el convent de les Carmelites, allà a la carretera de Barcelona. Sí. Veieu on és el convent de les Carmelites, allà a la carretera de Barcelona? I bueno, i me van dir, mira, tu te n'aniràs allà, i els organitzes de manera que moltes tenien famílies, estaven, diríem, de pensió en els convents aquí, d'altres no, d'altres eren nenes que havien quedat abandonades, o nenes que eren filles de mares no casades, de mares que havien tingut un desliz, que deien, que havien tingut l'escritura i que els pares o la família els havien posat en allà. I n'hi havia alguns que no tenien ningú, d'altres que tenien parents, d'un costat o d'un altre. Doncs mira, buscaràs els parents i els envies d'allò. I els, bueno, els vaig agafant allà, els vam organitzar, es van organitzar, que llavors hi havia la cosa autogestionàriament, es feien ells el menjar. No, el menjar no ben bé, perquè com que hi havia tan poc menjar, hi havia una cuinera que era la... Però elles se cuidaven de tot, es varen organitzar dels quartos, de la feina, del treball, perquè varen treballar fins al darrer moment. Bueno, i mentrestant anaven sortint les famílies i anaven anant amb les famílies fins que a finals d'això, el mes d'agost, fins a finals de setembre no quedava gairebé ningú. I a més vam tenir també nenes d'Astúries, que al caure Astúries els varen a retirar cap aquí i estaven també en allà fins a trobar familiars. I al final de setembre ja no hi havia gairebé ningú, en quedava una que era molt joveneta i jo me la vaig emportar a casa meva, com que a casa meva hi havia 7 germans, els meus pares, i sempre hi havia 10 o 12 persones a casa meva, entre nebots i gent així. Va venir a casa i s'hi va quedar com una germana més i encara és la nostra germana, encara viu a Barcelona. Em va trobar la família nostra. Bé, després hi havia més feina a fer, perquè al mateix temps que feia això, jo feia el treball polític, el treball de l'organització del POUM. Hi havia, amb la guerra, diríem, la declaració de la guerra, va entrar molta gent, van afiliar-se moltes dones, que no n'hi havien gaires, al primer temps només eren 3. I després es va afiliar molta gent, vam arribar a ser una cinquantena, més de 50, penso que érem, diríem, el secretariat femení, que era el que formava el POUM. I, bueno, tots treballàvem allà, perquè llavors hi havia moltes coses a fer. Llavors va començar la feina, diríem, de cara a la guerra. Als fronts es necessitava roba, revitallament, es necessitava ajuda fins i tot moral, allò de tenir una miqueta de contacte, perquè n'hi havia molts, allò que diuen les madrines de guerra. Hi havia xiquetes que tenien interès en escriure'ls i per animar-los i així, que se va organitzar tot això i es va formar el Socorroig. I aquí en el Socorroig hi havia això, el recull de totes les coses que es podien. Si era roba, roba, si era menjar, menjar. I llavors, de tant en tant, es feia un envio al front perquè feien el que vulguin, s'ho repartien, feien el que volien, s'ho repartien. I nosaltres, el secretariat femení, vam incultar-nos d'un convent, és a dir, l'Ajuntament va donar l'autorització de que els partits poguessin instal·lar-se en diferents edificis de la ciutat, eh? I a nosaltres ens va tocar el convent aquest de les Beates, que és aquest que estan fent les obres ara aquí a les Pedreres, que no sé si volen posar-hi una secció de belles arts o no sé què, no sé pas encara posar per això. Sembla que hi volen posar-hi una secció de belles arts, és a dir, volen, l'Ajuntament ho arregla ara, i volen obrir una secció de dibuix, d'escultura, de ceràmica, de belles arts. I era aquest convent, que era ja bastant vell, que el teníem nosaltres, i allí hi havíem instal·lat tota una sèrie de màquines de cosir, i hi havia xicotes responsables que tallaven els pantalons, i feien pantalons, i feien jerseis, i feien camises, i es feia tot el que es podia.
Ho fèiem?
Ho fèiem nosaltres, sí. Ho fèiem.
O sigui, no es recollien les coses?
Es recollien al mateix temps, és a dir, es feia tot.
Es feia i es recollia.
Es feia i es recollia. Es feia roba nova, diríem, sí. I es recollia tot el que podien donar-te. Hi havia gent que donava xubasqueros, abrics, perquè va venir l'hivern, després van haver-hi dos hiverns, abrics, pantalons, mitjons gruixuts, i l'altre que es podia es feia. Es treballava molts exercicis, es feia molts de mitjons, guants, ho feien perquè, diríem, en aquell moment els militants dels partits treballaven, cadascú es veia donar la vida, treballaven, i llavors, al sortir del treball, gairebé tothom, almenys les dones, que eren les que feien això, els homes tenien altres feines, anàvem en el local, de, suposant que sorties a les 6 del treball, de 6 a 8, o de 6 a 9, o de 6 a 10, segons el temps que tenies. I en allà es treballava. Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, la gent anava allà a treballar. I quan les coses estaven fetes, les peces estaven fetes, ja hi havia els responsables, que es feien els paquets, que enviaven al front. Cada dia, cada dia. I en el, i diríem, el treball de partit també es feia així, igualment. De manera que no tenia solament una cosa, perquè la gent continuava treballant, la vida no es va parar. La gent continuava treballant i es havia de guanyar la vida. Qui era modista, qui era secretària, qui treballava a la fàbrica, perquè hi havia la fàbrica Grover. Aquí hi havia moltes xiquetes que treballaven a la fàbrica Grover. Però després al sortir anaven cadascú. Els que eren de la CNT anaven a la CNT, els que eren del POM anaven al POM, els que eren del Partit Comunista anaven al Partit Comunista. Uh-huh. I després al mateix temps hi havia el sindicat també, que, els que anaven al sindicat també hi havia el sindicat. I cadascú pel seu costat, diríem, feia tot el que podia per recollir, per ajudar en els soldats. I bé, doncs llavors, jo a acabar-se diríem això, a l'octubre, perquè al mateix temps que hi ha tot això, hi ha la cosa política que va marxant, La Generalitat, en la Generalitat, de seguida, el 22 de juliol, es crea un comitè, jo dic això perquè com que jo era mestra, la cosa dels mestres ho vaig seguir molt i molt, al mateix temps que seguia la cosa política, es va crear el SENU, sabeu què és el SENU? El Comitè de l'Escola Nova Unificada. Comitè d'Escola Nova Unificada. Que, diríem, era la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat. Estava lligat, aquest Comitè d'Escola Nova Unificada, estava lligat amb la Conselleria de Cultura i Ensenyament de la Generalitat. Això va ser una cosa d'aquí, de Catalunya. També hi ha llibres molt importants, que si cas ja els ensenyaré després, perquè en la cosa de mestres i d'ensenyament i d'escoles es va fer un treball extraordinari. I a partir de la República es va fer un treball extraordinari, i quan la guerra encara més. Es va procurar que no manqués res en les escoles, que els nens no sofrissin de res, que gairebé ni es donessin compte de que hi ha una guerra, que hi havia una guerra. I es van fer escoles, ara us ho explicaré això. Bé, seguint la guerra, seguint la guerra, seguint el meu treball, diríem, acabo de fer això a les Carmelites i me diuen aviam si vull entrar en l'Ajuntament. I és el dia 22, però això, tot això lligat a la cosa política, uh-huh. Perquè és el punt que entra l'Ajuntament. No sóc jo. Jo entro a l'Ajuntament perquè demanen en el PUM uns militants per anar a l'Ajuntament, per encarregar-se de l'Ajuntament. I jo, com que sóc mestra, pues, el partit me demana aviam si vull ser consellera de Cultura. I jo dic que sí, perquè és una cosa que m'havia interessat molt, molt, molt sempre a l'escola. I entro el 22 d'octubre com a consellera de Cultura. Bueno, i em trobo que hi ha una quantitat de convents, tots els convents que han quedat sense ningú, que han sigut incautats per l'Ajuntament i que hem de mirar de fer-ne alguna cosa perquè hi ha molts nanos encara sense escola. Les escoles que hi havia a Girona no donaven prou capacitat per recollir tots els nanos que hi havia a Girona. I, bueno, i amb això comencem, jo amb la meva conselleria, amb l'autorització de l'Ajuntament, a arreglar convents per fer-ne escoles. I em van arreglar 4 o 5 o 6. Bé, perquè esclar, no podies pas agafar l'import que havien de ser convents que te poguessis donar-hi almenys una pinzellada de vida i de cosa més alegre, perquè els convents és una cosa molt trista, i si hi poses allà aquelles criatures, clar que ja hi eren també abans, però nosaltres no ho volíem de cap de les maneres, nosaltres volíem que els nanos a les escoles s'hi sentissin com si estiguessin en un paradís, gairebé. I comencem, sobretot hi va haver-hi moltes escoles que vam enderrocar parets, murs, i van fer classes més grans, es varen obrir finestrals, finestres, s'hi varen posar flors, es va buscar material nou, sobretot les taules i les cadires. En aquell moment hi havia una gran eufòria per el material de l'escola Montessori. Jo he sentit a parlar del material nou de les escoles de Montessori. Llavors, les cantines, obrir-hi cantines, pintar les escoles que fossin maques, en fi, un treball molt, molt, molt interessant i molt important. I es va arribar a fer molta cosa. I bé, llavors, de tal manera que segurament que a Girona no es trobava un nano que no anés a l'escola. Va durar una temporada, que inclús jo, almenys jo pel meu part, vaig donar ordre als municipals que si veien algun nano pel carrer, que demanessin aviam per què no havia anat a l'escola, a vegades podien estar malalts o mil coses. I segons el raonament que els hi donaven, anaven a casa a veure els pares i els deien per què no havia anat a l'escola. I els deien que si el nen no anava a l'escola, doncs se la carregarien. Veieu? Per evitar que la mainada corressin pels carrers i que tothom tingués veritablement l'educació, l'ensenyament i les possibilitats necessàries, perquè hi havia les cantines i com que hi havia molts nanos, moltes cases que passaven gana, en les cantines almenys els nanos tenien un repàs, el repàs de migdia, que podien menjar bé. I en les cantines es menjava molt bé. Les escoles eren els que tenien, amb el revitallament, eren els que tenien el millor revitallament. I es menjaven molt bé. I a vegades, per evitar de què, perquè no saps mai si la cosa és tan gran que no pots pas estar per tot, a vegades pues, s'aprofiten de segons quines circumstàncies per recollir una miqueta i fer un procent d'aquí, un procent d'allà. I a vegades jo me presentava a l'hora de dinar, a les 12 o a les 12 i mitja, a les escoles, cada dia amb una diferent, en el moment del menjar. I aviam quin menjar heu fet. I me quedava a menjar allà amb ells per mirar aviam si era bo. Si la mainada menjava, no menjava. I menjava amb ells, amb els nens. Es va fer una cosa, un treball molt maco. Jo us dic això perquè va ser, llàstima que va ser un treball curt, perquè va durar poc, desgraciadament. Però el temps que vam estar allà va ser un treball molt, molt maco. Bé, i bueno, i tot ho fèiem sí al mateix temps, eh? Doncs això del SENU va ser un comitè molt important que es va ocupar justament llavors de donar en aquestes escoles que es varen anar creant així, se'ls havia de nomenar mestres, no podíem pas donar les escoles sense mestres. Llavors es varen nomenar molts mestres, però com que al mateix temps hi havien les quintes que havien d'anar al front, doncs, quedaven escoles que tenien un mestre dos o tres mesos i després havien de marxar perquè havien d'anar al front. Doncs havies de buscar-ne un altre. I va cap al 38, vam haver inclús de buscar en les últimes classes de l'institut, en l'última classe de l'institut, estudiants capaços per poder anar amb escoles, amb classes i fer classe a la mainada, perquè pensàvem que sempre era millor que fos un professor, encara que no fos un veritable mestre, però que la mainada estiguessin a l'escola i sempre eren capaços d'ensenyar-los a llegir i escriure o de fer alguna cosa. Ai, i no en teniu cap més?
Sí, no?
Jo de mirar que estic cap al final, eh? I sí, veig que parlem molt, eh? primer pas d'art.
A veure, un moment.
Aviam.
Aquella no és una cosa.
Sí, no. No, si no en teniu, si cas, no.
Aquest és el que està gravat. I aquest és el que jo volia esborrar.
Que està gravat molt malament, no sé què prendre per
ser. Carmel, me n'hauràs de portar una altra de casseta, sisplau.
Sí?
Sí, perquè no...
És bona o la tenim? Marxa bé, aquesta? Perquè ja gairebé hem acabat.
Què passa, s'ha acabat?
Està gairebé al final, no la part. Dóna-me'n una, perquè elles també la canvien. I ara ens trobarem que no...
Un nuevo sol y habrá que iluminar toda la vida.